Carles Mulet, molt bon dia. Ei, no el sent.
Te sent perfectament.
Vale. Bueno, Carles Mulet, li pareix que senquem, te pareix que senquem un vídeo que has publicat tu i que el vas publicar fa un any i després conversem.
Perfecte.
Anem a sentir.
Finalitzem avui un recorregut intens per Palestina. Hem estat en Jerusalem, hem estat en Ramallah, hem estat en Belén, hem estat en els campaments de les persones refugiades i sobretot en Hebron, que ha sigut segurament la ciutat que més s'ha impactat. He pogut veure en primera persona el que és l'apartheid que està practicant l'estat d'Israel. Unes ocupacions que són completament il·legals, amb el silenci i la connivència de la comunitat internacional. Dona igual el que diguin les Nacions Unides, dona igual que és que ha signat el propi estat d'Israel perquè ho està incomplint de manera sistemàtica i fora això ningú li planta cara. Hem vist com se dedica a espoliar l'aigua, com se dedica a espoliar la terra, com se dedica a enderrocar les vivendes de les persones. Hem vist com està assetjant contínuament a les persones del poble palestí i fora això no hi ha cap tipus de resposta a nivell internacional. Nosaltres sí que hem volgut vindre sobre el terreny també per a trencar prejudicis, però sobretot per a veure el que està passant. I la veritat és que una persona no torna igual quan ve a Palestina i veu el que estan vivint aquestes persones. I front a això exigim respostes i exigim a l'estat d'Israel que complisca aquelles obligacions que té a nivell internacional.
Carles, fa un any tu eres senador.
Correcte.
I en este moment, després de l'atac, en este cas del grup islamista Hamas, a Israel, no podem imaginar-nos el que serà allò, no?
Clar, si fa un any la situació que estem veient en primera persona, no la zona de Gaza, no? que d'un lloc que no es van centrar, van veure la vulneració sistemàtica dels drets humans i com vivien la gent palestina en la zona de Cisjordània, que en teoria era una zona que estava controlada per l'autoritat nacional palestina, que també era mentida, que estava a ser el sometiment total d'Israel. Per tant, el que estem veient ara de mitjans de comunicació, el que se transmet, sabem que ara és una situació precària, la que hi havia abans, pues, no volem ni pensar-ho perquè és tremendament dolorós, no?
Jo bueno, he fet diverses entrevistes, entre elles a un palestí, on li preguntava si Hamas és Palestina, si Palestina és Hamas. Quan tu vas estar allí, vas sentir o vas tindre algun contacte o, de grups de Hamas o, per el contrari, ells entenien que Hamas era el que es representava?
No, nosaltres vam anar convidats per ONGs espanyoles que estan treballant en el terreny. Hamas, bàsicament, està instaurat en la zona de Gaza, que és una zona que no es va deixar entrar. La zona de Cisjordània, el partit que està controlant l'autoritat nacional palestina era Al-Fatah, i no va tenir cap tipus de contacte amb grups polítics perquè sabem més o menys el que pensa cada un, no? De tot, l'antic al dia dels posicionaments polítics que té cada organització i de la divisió que hi ha, i van preferir parlar directament en entitats de tot tipus, no? Sobretot humanitàries i en veïns, en refugiats, però no van parlar en cap moment en aquestes organitzacions, també perquè era un viatge d'això d'una setmana i ens interessava més la versió de la gent que no viu la política a aquest nivell i volíem saber com conforme estàvem vivint i conforme podíem instar a millorar l'ajuda internacional d'Espanya cap a aquesta zona.
Els ciutadans són víctimes de la política que ni en aquest moment o com ho van percebir, si ells són víctimes o si participen en la política, el ciutadà?
El que vam poder veure, clar, també va ser una setmana tapa, però és una visió més general de tot, però sobretot l'abandonament que hi ha, no? És un estat fallit, no hi ha un estat palestí, no hi ha una autoritat palestina real que estigui donant servei a la ciutadania. No hi ha una policia palestina, no hi ha una moneda palestina, no hi ha una administració palestina com a tal, i per també a la gent que està completament abandonada, no? que poden fer qualsevol barbaritat, des de canviar-te de la porta de ta casa i no pots entrar, pegar-te un tir quan vés a treballar, qualsevol tipus de... Això, vam veure casos reals que havien d'acabar de passar, no? Pues, un terreny que esteu, de tota la vida que esteu, que està reconegut per l'acord internacional que esteu, que entre l'exèrcit palestí i que te talli, l'exèrcit israelià i te talli totes les oliveres de les quals sobrevivia la teva família, no? I això era una constant, i prometrem que no, que la gent veu que la política moltes vegades tampoc no és ni la solució, no? Com l'Ixa Autoritat Palestina, l'Ixa Al-Fatà o l'Ixa Hamas, al fi i al cap no és una administració, no és un govern, no és... qui te dona resposta i solució als problemes que tens, estàs completament abandonat.
També parlàvem en la persona que dirigís una ONG i que dia que es preocupava de que li arribara al poble. Li arriba l'ajuda humanitària al poble?
Pel que... Clar, és que són dues realitats molt, molt diferents. Jo no puc parlar de lo que està passant en Gaza, més enllà de lo que estic escoltant estos dies, però no veus realment una... En la zona de Cisjordània no veus realment una ajuda ordenada i sistematitzada cap a la ciutadania, no? Imagina que la part de Gaza, que és la que està ara en actualitat, serà diferent, perquè també perquè la situació és molt més dramàtica i sí que hem vist, no?, conforme s'ha afectat als cooperants i a les organitzacions internacionals, conforme s'han vivint, no? I sí que veiem el paper que estem fent les ONGs de l'estat espanyol, quina és la seva tasca, i com sí que era efectiva per l'ajuda internacional com a tal, no van poder detectar, no?, una traçabilitat d'on va i com s'ha repartit i si és realment és efectiu o no.
I algo que també ens preocupava molt de lo que està passant, de lo que passava fa un any, perquè clar, estem parlant de que aquest problema fa un any ja estava, és dir, i d'una persona, no t'ho poden contar, a tu no t'ho poden contar, tu estaves allí i estaves veient el que passava, no? Però sí, això s'ha aguditzat, però si la sensació de les notícies que tenim o que ens arriben pot tindre o pot ser el que tu veies allí en aquest moment?
Clar, és un poc això, no se pot justificar en cap moment això, cap acció terrorista, no se pot justificar cap pèrdua, cap atemptat, cap reacció violenta, però un poc el que veus és això, tipus, no sé gent quina eixida es queda, no? Si no tenen ningú que pare contra ells, si hi ha acords internacionals que en teoria els amparen i ningú es complís, no? Si hi ha una legalitat que en teoria, no?, hauria d'estar protegint i així se violen els seus drets de manera sistemàtica i ningú fa res. Clar, dius, això és una olla a pressió que en qualsevol moment una persona, quan ho has perdut tot, quan has perdut la teva família, la teva font d'ingressos, les teves propietats, i veus que no hi ha ningú que faci d'arbre i que te restituïs que el que estàs patint, digues, qualsevol dia esclatarà, clar, i quan veus el que ha passat de manera injustificable per part de Hamas, dius, clar, és que aquesta gent, hi haurà moltíssima gent que allí ho veurà com a única solució perquè realment és l'única que tenen, no tenen aquí emparar-se, no tenen aquí demanar que se faci justícia. I al final, quan hi ha una altra regida, doncs clar, això rebenta per un costat o altre, i és el que estem advertint, que escolteu, això és una bomba de rellotgeria i ho ha sigut, no? I davant d'això, de tanta impotència, no?, i tanta ràbia de que al final l'eixida sigui eixa perquè no hi ha cap altra, i és bueno que estem fent, no?, a nivell internacional per a que no passi això.
Mire, i el titular, perquè és un titular, i te ho dic perquè ha sigut polític, no? Llegir, no?, un ciutadà que diu l'ONU considera l'ordre impossible d'executar i anticipa que tindrà greus conseqüències humanitàries.
Clar, estem fallant, no? Estem fallant completament.
Clar.
Com a societat internacional i tots aquests mecanismes que es van donar com a països civilitzats per evitar aquest tipus de conflictes, veiem que no valen en aquest cas concret, no? Que sí que veiem quan hi ha altres vulneracions de drets humans o atacs injustificables com els de Rússia cap a Ucraïna, com sí que la comunitat internacional aplica sancions, no? Conforme estem en cap a Rússia. I no s'atreveixen a l'estat d'Israel fer-li complir les seves obligacions. I clar, que sigui la pròpia ONU que te reconegui que no pot fer res davant d'un estat xicotet com és el d'Israel, és un fracàs col·lectiu.
Claro, imagina't, Carles, que el ciutadà se dedica a tindre la seva vida i quan li toca decidir per qui vol ser governat, pues va, vota, considera, estudia els programes de cada un i ara resulta que diuen que l'ordre és impossible. És que ens hem quedat bocabadats.
Això de potència que té tenir, dius, per què? És impossible, sí. Que un altre país sí que és possible i aquest país xicotet relativament no és possible i per què estem? I per això què fas? No, com a ONU, com a organismes internacionals, no fas absolutament res? Vas aplicar algun tipus de mesura de força? O vas fer alguna cosa? O directament a dir que no pots fer res?
Quan jo he parlat en les dues parts, ojo, en el poble, perquè tot això el que ho patís és el poble. Ells sempre diuen el mateix, que se senten i que apleguen a una solució, és a dir, la part política, o els polítics, els votem per això, perquè arriben a solucions, perquè cada un se governa la seva vida, no? En aquest cas, no ens val per res tindre governants.
Sí, sí, i efectivament estem parlant de... El problema no és sentar-se, perquè s'han sentat moltes vegades, no? Hi ha hagut cimeres internacionals, així l'estat espanyol, la famosa d'Oslo, de l'Ingrés, sí, en la qual se comprometien a tindre això d'un estat, no? L'estat d'Israel i l'estat de Palestina, i conviure de manera pacífica, compartir la capitalitat en la ciutat de Jerusalem, i hem vist que això no s'ha complit en cap moment. O sigui, per molt que te sentes i acordes algo, si després, el dia següent, no fa res per a complir, estem igual, no? I, clar, i això és un conflicte que no és d'un any, això, estem parlant de l'any 48-49 que està perpetuant-se i en què l'única realitat que coneixes és resta, no? Que hi ha uns ciutadans de primera i hi ha altres ciutadans que no tenen cap tipus de dret, que estan vivint en un estat d'apartheid completament, com veurem en primera persona, i clar, i dius, bueno... Qui se sent en qui, no? Qui se sent l'interlocutor? Quan Palestina tampoc no té un estat com a tal, és un estat fallit, no? No té cap... per molt que sigui autoritat, això, no sé, la Palestina no existís com a tal, i la estructura de poder com sí que té l'estat d'Israel.
I després l'altre titular era que un ultimàtum de 24 hores a Gaza, que Israel li demana a 1 milió de palestins que es desplaça al sud perquè van a fer una incursió militar. És a dir, això de llegir-lo, a imaginar-te el que pot ser...
Clar, és que damunt, al sud, perquè te bombardegen i te destrossen ta casa...
Claro.
Parlant d'una extensió de terreny ridícula, no? Més xicoteta que la província de Castelló.
Sí, clar.
Imaginem, fuig cap avall, que anem a destrossar tot i després torna cap amunt. I estem parlant de desplaçar absolutament tot el món. Està la gent que està en hospitals, la gent que té problemes de mobilitat, i està en una ratonera. No és que tinguis que del sud i pugues anar a fer quilòmetres i quilòmetres i fugir de la guerra. És que t'envien de ta casa, on està ta casa, ve un estat que no és el teu, a invadir-te, a destrossar-te-ho tot. És una barbaritat. És com si, això, com si Rússia digués a Ucraïna, li escolteu, desapareixeu de la mitjana del vostre territori, que anem a destrossar-lo tot. Què faria la comunitat internacional en aquest cas? Doncs bramaria, no? I així pareix com una cosa normal, perquè jamás ha atacat Israel. Diu, bueno, mal, però quina culpa té d'això el 2 milions d'habitants que viuen en la franja de Gaza?
I després el titular és... les Nacions Unides consideren que fer aquesta evacuació és impossible d'executar. És a dir, és que ja no serà l'evacuació, és que allò és un desgavell, és que això és impossible.
Clar, és impossible i damunt per a què? Dius, és per una emergència natural. Doncs fica recursos i fa el que sigui perquè la gent mateix, però dius, escolteu, que s'han de matar a casa perquè van a destrossar-ho tot. I van a matar a tota la persona que no se pugui desplaçar. I això la ONU diu que és impossible, però què va fer la ONU? Va fer alguna
cosa? Clar, és que...
Va fer un tipus de sanció a Israel, va dir, escolta, no pareu i anem a fer un
corredor humanitari. Sí, a mi em deia un palestí espanyol que, clar, ell està en continua comunicació quan pot i l'únic que demanen és que pare tot, però que pare tot, perquè, bueno, que l'olor a carn cremada, jo no sé si has pogut tindre tu comunicació amb algú d'allí o t'ha arribat algo personalment.
Para tener el embajador de Palestina, que es que mantiene contacto y buena relación, y claro, están desbordadísimos, o sea, que no saben tampoco qué hacer ni aquí implorar, y escuteu, eso se te cree lo que tú dices, eso se te que parar, porque el mundo es que no puede decir ni per qué costar ni per el mar, que también tienen bloquejado, ¿no? No tienen aeropuerto para habilitar para poder rebre cualquier tipo de ayuda, no tienen energía de cap tipo, ¿no? Están, la gente está incomunicada ya, porque no pueden ni hablar pel móvil, como un día se ha invitado.
Ni hay gente que habla porque no ixen per Egipte.
Porque Egipte también ha tancat la frontera, claro.
Claro. Hi ha gent que diu que Nacions Unides els ajuda i ells s'ho gasten en armament.
Això és més qüestionable, no? I això també hauria de ser Nacions Unides qui faria un control de en què s'inverteixen aquests diners que estan aportant a aquesta població. I això, sí, òbviament, és mentida, no? Perquè bona part de la ajuda humanitària és en alimentació o en infraestructures o en materials que no se destinen a la compra d'armament. La compra d'armament, òbviament, vindrà d'altres llocs, com està apuntant, però no deixa ajuda humanitària. L'ajuda humanitària, moltes vegades, són tones i tones d'aliment.
En quant a Egipte, assegura que Israel ha fet cas omís a les recomanacions d'ubicar una zona de seguretat per a la població civil a Rafah, que està a prop de la frontera. I el Caire també proposa un corredor humanitari. Diuen que Israel és el que no fa cas omís. És que clar, a qui creem?
Clar, i el problema també és que Egipte també està això, atemorit, no ha vist com funciona Israel. Israel ha bombardejat directament esta setmana a països veïns, al Líban, ha inhabilitat els aeroports d'Alepo i de Damasc en Síria, i saben que qualsevol moviment que no contén la bendició d'Israel pot suposar també un conflicte armat entre Egipte i Israel, i estan també això, un poc en aquesta impotència de no saber per on tirar, no? És molt complicat també la situació, i el problema és que no és únicament Israel, és Israel i tot qui té darrere, que li permet fer aquest tipus d'activitats, i saben que no és únicament les accions que pugui tindre aquest país, sinó la repercussió, la implicació dels Estats Units i tot el que això suposa.
I, bueno, i el consell del president d'Egipte, d'Egipci, Abdel Fattah, és que soc molt mala pronunciant aquests dos noms, insta els habitants de Gaza a mantendre's ferm i romandre a la seva terra. Clar, però jo m'imagine, jo quedam-me pa que me maten.
Claro.
Es que...
No, clar, és molt còmode dir, no? I on te quedes? Al carrer, perquè saps que l'edifici et volaran, i quan vindran l'exèrcit, que farà? És que és des de fora és molt còmode, però és estar bé ja, no? Inclús ara diuen que lo fort que vindre, i diàriament estan caient milers i milers de bombes, destruint-ho a tot. Clar, des de fora dius, no? Tu quedat a casa que... que esperar la mort, no? És molta impotència.
A mi me va... quan vas tornar a republicar el vídeo, clar, allò que publiquen un vídeo, has anat, ho has vist, ho has contat, i fa un any. I estem... Sí, sí. I tu dona compte quina situació s'està vivint ara. Sí, és a dir, és com si allò que no veus te n'oblides i dius... Bé, bueno, pues ha explotat, no?
Sí, sí, te remou completament, perquè dius, clar, és que està alarmant, no? Que és una situació molt injusta, i que a fi al cap d'això, la paciència té un límit per a totes les persones, no? I se ve vindre, i això és el que més important és tenir, no?
En fi, Carles, no podia passar per alt el vídeo que vas publicar i bueno, preguntar-te en este moment què pensaves de tota esta situació. Gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres, Fem, per tot el tema que és tan dolorós.
Un abraç.
Igualment.